El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
L'informe PILS ha donat a conèixer unes dades preocupants sobre el nivell lector de l'alumnat català de quart de primària, un nivell que ha empitjorat 15 punts en els darrers 5 anys, situant-se a la cua de l'Estat i d'Europa. Si ho comparem amb l'edició anterior, del 2016, Catalunya ha reculat 15 punts. També Madrid ha caigut 10 punts. Són dues dades que destaca el document i que constaten un rendiment significativament menor en l'àmbit de la comprensió lectora. Volem analitzar aquestes dades conversant amb la Marta López, responsable del projecte Lèxic de la Fundació Jaume Bofill. Molt bon dia. I gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia.
Començo pel principi. Com hem de mirar-nos aquestes dades? Com les hem d'analitzar?
A veure, la primera cosa probablement és dir que són menys noves del que sembla, en el sentit que hi ha el darrer informe, sobretot respecte al que fa Catalunya. En el darrer informe PILS ja trobàvem que estàvem a les franges inferiors, no?, de puntuació. I a més aquesta dada, diguéssim, de que traiem mala nota en comprensió lectora també l'hem anat veient a les proves de competències que fa el departament, no? I per tant, en les darreres que es van publicar durant aquest curs, no? Tant les de quart com les de sisè que es van fer durant el 21, també vèiem, no?, aquesta mala puntuació. Per tant, potser diria que la primera cosa és que segurament hi ha una alarma, no?, o una alerta que ja fa temps que s'està anunciant, no?, i que segurament ens està dient que hem de fer alguna cosa o més coses o diferents de les que fèiem fins ara.
Clar, llavors, el fet que sigui una realitat sabuda no fa que sigui menys complicada o menys complexa, no? És a dir, a veure aquestes dades, clar, quan parlem de comprensió lectora, les conseqüències que pot tenir una comprensió lectora van molt més enllà del sistema educatiu. És evident,
clar,
no? És a dir, no tenir una bona comprensió lectora ens inhabilita per moltes de les coses que podem haver de fer a la nostra vida futura, no? Aquest retrocés, què l'explicaria?
Sí, hi ha una part, no?, que ja s'ha dit, ho han explicat moltes persones, no?, i que té a veure amb la pandèmia, ja ho sabem, però és veritat que segurament no només, no?, i això pot explicar una part. Hem de veure si hi ha una altra part també que s'explica per la, diguéssim, la influència o la, no?, la relació amb el món digital, i segurament això també explica una altra part, no? Hi ha una part també que s'explica amb la baixada també que estem veient dels nivells lectors de les famílies, no?, i per tant del que té a veure amb els hàbits lectors de la població adulta, i això també, diguéssim, té uns efectes sobre la competència lectora dels infants. I després ens toca, no?, fer autoanàlisi i veure què del nostre sistema, no?, no està anant prou bé, no?, perquè això que he explicat és aplicable a la davallada general que s'ha donat a nivell europeu, no? Però si ens volem preguntar per què nosaltres traiem pitjor nota, perquè ens entenguem, doncs ens haurem de preguntar si hi ha coses que són pròpies nostres, no?, que no estem fent bé.
Clar, vaig per parts, en cadascuna de les qüestions. Clar, la pandèmia. Pels anys, pels 3-4 mesos que no van anar a escola, per haver troncat aquella progressió, per no haver-ho pogut recuperar la tornada, per no haver tingut... És a dir, per què la pandèmia té aquesta incidència ara ja, que estem parlant pràcticament 3 anys després, no?, del moment més catastròfic, òbviament, que és el moment del tancament de les escoles?
És a dir, hi ha una relació entre els dies que es van tancar les escoles, no?, i els efectes, i em sembla que deien, no?, els experts o els que han fet l'informe, no?, que es podien atribuir una davallada de 5 punts en relació a aquest tancament, però després també, quan parlem de la pandèmia, parlem del que no s'ha fet després quan hem tornat, no? Aquí és veritat que hem posat, no?, programes de suport educatiu per intentar compensar, no?, aquesta pèrdua, però probablement han estat insuficients o no suficientment ben ajustats, no?, o ben en el lloc on tocava, per compensar-ho, però sí, té a veure amb les dues coses, tant amb el tancament, no?, com amb les polítiques que després hem fet.
Clar, el món digital i el descens del nivell d'actor de les famílies segurament està tot vinculat, no? Perquè és cert que si ens analitzem nosaltres mateixos veiem que segurament passem moltes més hores amb pantalles i menys hores amb llibres de les que passàvem fa 5, 7, 8, 10 anys, no?
Sí.
Això és per l'efecte d'ensenyar l'exemple?
Clar, això clarament, és a dir, el tema del referent, això ho diu l'estudi, també, que hi ha una part, diguéssim, d'aquesta baixada que té a veure amb que tu a casa no veus que els teus pares ho facin. Per tant, el fet de veure els teus pares llegir té una relació directa amb que tu ho facis o que l'infant ho faci o no ho faci, i això té un impacte en la seva comprensió lectora. Però també té a veure en la forma en com ens relacionem amb el text, no? Perquè normalment accedim, o les noves tecnologies ens fan consumir contingut d'una manera més àgil, no?, o més ràpida, o més de consum ràpid, i en canvi el paper demana un altre tipus de competència, no?, més relacionada amb la concentració. Això no vol dir que no haguem d'utilitzar les noves tecnologies o que tot, no?, tot el mal sí vingui d'aquí, però que existeix una relació, no?, en la forma en com aprenem i en com accedim al coneixement, i que això té un impacte en la concentració, no?, indispensable per poder llegir un text més llarg en paper, doncs segur.
Clar, però hi ha qui podria dir que llegint Twitter o llegint Instagram o llegim, no?, també.
Sí, és que és veritat que llegim, i també és veritat que hi ha, no?, hi ha qui diu que llegim més que mai, no?, perquè els WhatsApps, perquè els Twitter i tal, però és veritat que és una competència diferent la que desenvolupes, no? Llavors, el que et demana, no?, a nivell de competencial és diferent que el que et demana un llibre, sobretot pel que fa a la concentració, eh? I llavors, clar, això té efectes, no?, quan a nivell escolar doncs ens avaluen per un text en paper, no?, perquè no ens avaluen per la capacitat que tenim, diguéssim, de llegir molts tuits en un determinat temps, sinó que ens avaluen, la comprensió lectora es fa de forma, entre cometes, tradicional, doncs clar, no sortim igual de bé.
Vaig a la part de les famílies també, perquè una altra de les qüestions que crec que la parlàvem amb tu un dia que parlàvem amb dades de lectura, no?, és el nivell socioeconòmic de les famílies i la incidència que té. En aquest estudi també es pot veure això?
Sí, de fet, un dels índexs que mesura, diguéssim, aglutina tant el perfil educatiu de les famílies com la renta, no?, com els hàbits culturals, i d'això en fa un índex que, no?, que avalua. Però a banda també ho mesura per separat, no?, i una mica el que veiem és que tant el pes de les rentes com el pes dels hàbits són similars, això ja ho veiem el 2016, eh? I per tant, i sabem que és gran, eh? Vull dir que el perfil i el pes de perfil socioeconòmic és gran en el nivell de comprensió de lectora dels infants, o el que surt, el resultat que treuen.
És a dir, més dificultat socioeconòmica, menys lectura.
Sí, és així. O sigui, pitjors resultats dels infants. També, vull dir que també es pot llegir de l'altra banda, eh? Com que el pes dels hàbits lectors de les famílies és molt gran, i per llegir no és necessari ser ric, podríem dir, doncs està molt bé pensar que es poden, no?, fer polítiques en la línia de fomentar que les famílies, no?, llegeixin, acompanyin els seus fills en la lectura, perquè això té un pes molt gran, i això és, entre cometes, no sé si dir més fàcil, però potser sí, és menys costós potser que equiparar rendes, que també estaria molt bé, diguéssim, polítiques redistributives, eh? No dic que no, però vull dir que des del punt de vista de la lectura jo crec que hi ha una via d'esperança aquí en relació, no?, a coses que podem fer per capacitar les famílies.
El nostre sistema educatiu, deies, no?, mirar què estan fent als altres llocs. Ahir, mentre preparava l'entrevista, llegia gent que culpava, en certa manera, o que assenyalava el model per projectes com una de les possibles causes de tot això. Què diríem?
Sí, jo crec que no podem dir que sigui el model per projectes o que sigui una determinada metodologia, jo crec que sí que podem dir que hem de trobar la fórmula perquè la lectura estigui més al centre del projecte educatiu de les escoles, no? I això segurament vol dir moltes coses, perquè i segurament no és suficient, no, en dir que totes les escoles tinguin biblioteca escolar, que està molt bé i és indispensable. Però posar la lectura al centre doncs té altres implicacions. I jo crec que no té a veure amb si utilitzem metodologia per projectes o un altre tipus de metodologia, sinó que és un tema més, jo diria quasi més sistèmic, no? De com fem que tingui un pes, no? O sigui, molt central, sobretot perquè és indispensable per accedir a altres aprenentatges. O sigui, perquè no... Ahir escoltava algú que deia no pot ser que la lectura tingui a veure només amb les àrees de lectura, no? És a dir, ha de ser tan central com que quan estiguem fent matemàtiques o estiguem fent medi, la lectura també tingui un paper fonamental, no?
Vaja, és que és clau per entendre, per exemple, l'enunciat d'un problema de matemàtiques,
per exemple,
o una, no, la descripció d'un animal que et puguin explicar.
Exacte. I aleshores una mica com fem, no? Perquè no sigui un... Evidentment que, a més, que és un mitjà, com dius tu ara, no? Perquè si no podríem accedir, no? A determinat coneixement sobre l'animal o sobre l'enunciat matemàtic, però també que no deixem de banda l'avaluació, la forma com ens comuniquem, no? La forma com ens expressem, doncs que no ho deixem de banda quan estiguem treballant altres matèries, no? Sentia algú que explicava això i em semblava com que era un bon exemple, no? Per dir, no, és que hem de posar la lectura més al centre, no?
I això ara mateix no s'està fent i es feia anteriorment?
No, jo no sé dir si ara no s'està fent o segurament sí que existeix certa desorientació, no? Sobre com fer-ho, no? I hem avançat molt, no? Ara s'aprèn a llegir d'una manera diferent, i hi ha moltes, no? Hi ha moltes teories sobre això, i és possible que hi hagi, que aquí tinguem, doncs, certa desorientació i haguem de pensar una mica més, no? Quin és el mètode o els mètodes que són més funcionals o que poden ser més funcionals per assolir millors nivells, no?
Clar, fa 20 anys aquests estudis els teníem? És a dir, a la comparativa fins on la podem fer arribar?
No, en realitat és que la mostra catalana la tenim des del 2016, era per primera vegada que la teníem, i per tant que ens podem comparar amb Europa fa molt poquet. Sí que és veritat que des de, ho dic de memòria, no sé si és el 2012, no sé, anteriorment, diguéssim, vam començar a tenir resultats de les proves de competències i per tant sí que podíem veure, no, l'evolució en relació a nosaltres mateixos, no? Mm-hmm. I hem anat veient diferències, no? Moments de millora, i clarament hi ha hagut millora fins la pandèmia i després hi ha hagut una davallada que costa de remuntar, però estem ara, si mirem, no, les dades de competències, ara estem semblants al, diria, 2017, 2016 o 2017, és a dir, que no és que estiguem, haguem fet tres passos enrere, no? Vull dir que estem molt, molt per sota. Però és veritat que no podem comparar-nos, o sigui, no sabem les dades de fa 20 anys en relació a Europa, perquè no tenim, bueno, tampoc no tenim tradició d'avaluar aquí a casa nostra, i per això és bastant recent i no podem saber com estàvem.
No, t'ho deia perquè ara a partir de dos quarts compartirem tertúlia amb l'exrectora de l'Autònoma, la Margarida Arboix, una de les vegades que ens acompanyava, ja parlàvem de lectura, i ella sí que deia que tenia la sensació que cada generació que passava per l'Autònoma tenia més dificultats per comprendre enunciats. Per això et preguntava que fins quan teníem referències, doncs, per poder saber si realment, no, allò que s'ha dit moltes vegades de la generació de l'ESO, per dir-ho d'alguna manera, no, si realment s'ha notat o no s'ha notat, no?
Sí. Clar, jo, sí, ho diuen, la gent que està a la universitat, això és com un diagnòstic, però és que és un diagnòstic sense dades i no podem...
De sensacions,
tampoc,
no?
Exacte, no? Vull dir que és, suposo que s'aprecia un canvi, però clar, han passat tantes coses en els darrers 20 anys, no? Que se'n fa difícil dir per què, o poder-ho atribuir, que és una qüestió exclusivament del sistema educatiu, que això també estic segura que no és així.
Deixa'm que et pregunti per què podem fer per canviar-ho, no? Ara ho estàvem comentant una mica, no? Però les receptes per on passen? És a dir, a banda de posar aquesta educació a la lectura al centre, d'aquestes aules i d'aquesta part educativa, fora de les aules o en relació amb les aules, quins canvis es poden fer a nivell social?
Sí, jo crec que podem fer coses, diguéssim, des d'altres agents, no? Des de com fem les biblioteques més accessibles, no? Com treballem, que ho dèiem abans, amb les famílies perquè se sentin més competents acompanyant els seus fills, no? I no tinguin aquesta por de pensar que elles no són ningú, no? Per poder ajudar els seus fills i filles, no? Com segurament també hem de treballar, no? De la mà de serveis socials per poder prescriure lectura, per dir-ho d'alguna manera, no? I per tant poder indicar, no? O acompanyar la lectura a aquells qui més ho necessitin, perquè bueno, ho dèiem abans, que els perfils dels infants que no llegeixen són diferents, no? I aquells que tenen menys oportunitats són els mateixos que no llegeixen, així en termes generals, no? Per tant, com podem treballar, no? De la mà de segurament serveis socials per caminar cap aquí. També tot el que té a veure, no, amb programes compensatoris fora de l'escola, no? I per tant, polítiques que vagin en aquesta línia que estava explicant ara, a banda de la prescripció, tenir els recursos, diguéssim, per poder-les dur a terme i per tant tenir recursos per poder oferir programes que compensin allà on l'escola no arriba, no? I també en l'àmbit de la lectura. També a l'estiu, no, seria un altre moment on, a més, aquesta desigualtat es fa més gran i en lectura és molt, molt clar perquè hi ha infants que si no llegeixen a l'escola no llegeixen perquè és l'únic espai on poden fer-ho, no? I llavors hem de pensar què fem amb aquests mesos, durant aquests mesos on ells no relacionen amb el llibre, i aquí torno a les biblioteques però també als programes de vacances, no? O segurament a programes d'acceleració que els hi permetin accelerar les seves oportunitats, no? Sí, jo crec que ha d'anar per aquí. A veure, en realitat tot té a veure en posar-hi més recursos, no? Per poder fer-ho bé.
Clar, i també penso que segurament ara és un dels moments en què hi ha més varietat, no? En l'àmbit de la literatura juvenil, i que hi ha més propostes per no haver d'entrar tampoc des d'aquesta obligatorietat, que segurament és el canvi més important, no?, que s'ha de fer en aquest àmbit.
Sí, bueno, és un dels canvis, no? Això també depèn molt de l'edat dels infants, no? Què vol dir això de ser obligatori o no? Jo crec que està bé, o la recerca ens diu que està bé que els infants puguin escollir, no? I que no hagin les lectures obligatòries, doncs, estan quedant com desfasades, no? Aquesta manera de fer, i té més sentit, i més per això, com deies tu, hi ha molta diversitat. També és veritat que en edats primerenques, quan els infants estan començant a descodificar, això els implica un esforç que pot ser que en algun moment no els motivi, no? Perquè costa, perquè és difícil i tal, i aquí trobar l'equilibri entre, no? Incentivar, apretar una mica perquè facin l'esforç, malgrat no? Sigui difícil o no? Els demani doncs dedicar un temps, no? Que potser voldrien fer una altra cosa, doncs segurament ho hem de seguir fent, això, no? Vull dir que no lo de l'obligatorietat, això, depèn una mica d'en quina franja d'edat parlem i evidentment, sí, jo crec que cal aprofitar tota la diversitat que tenim, l'oferta que tenim de literatura infantil i juvenil, que a casa nostra, a més, és molt gran, i a banda tenim molts professionals, tenim la sort de que hi ha persones, no?, que es dediquen específicament a la mediació lectora i que en saben molt i que justament poden fer aquesta feina. Els bibliotecaris i bibliotecàries són un clar exemple d'això, no? Poden fer aquesta feina de
prescripció,
doncs, no? Sí, no? A tu el que et pot agradar més és això, no? Perquè et conec i perquè hem establert una relació que em fa pensar i poden oferir, que això no necessàriament ni totes les famílies ni tots els mestres saben fer-ho, no? Perquè evidentment és, bueno, és una especialització, no? Hi ha una gent que s'hi ha dedicat i que en sap d'això, i jo crec que els hem d'aprofitar, que aquí també penso que hi ha un marge de millora, que no els aprofitem prou la gent amb aquest coneixement.
Doncs, Marta López, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la responsable del projecte elèctric de la Fundació Jaume Bofill per analitzar aquestes dades, i fixar-nos sobretot en què podem fer per canviar aquesta situació. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, molt bon dia.